la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Salutacions, un nou divendres de part de tot l'equip d'ONG ADA. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, parcs urbans de Catalunya, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, on avui, a Ells són els protagonistes, conversarem amb la Maria Pifarré, veterinària i col·laboradora. I com sempre estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i escoltareu també, per acabar, un fragment de l'encíclica del Papa Francesc. I tot plegat amb les veus de qui us parlen. Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Toni Huguet. Seguiu a Ràdio Estel, seguiu escoltant la veu dels animals i la natura. Comencem amb el repàs de notícies i comencem amb l'ONU, perquè alerta molt seriosament sobre el canvi global. El darrer informe de l'ONU sobre el canvi climàtic adverteix que els actuals plans governamentals per reduir les emissions que provoquen l'escalfament global només permetran reduir-les en un 0,5% al 2030, en comptes del 45% que demanen els científics per evitar una catàstrofe al planeta. A l'acord de París, 196 països es van comprometre a presentar a finals del 2020 els seus plans de retallada d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. De tots aquests, només 75 països ho van fer, entre els quals no figuren ni els Estats Units ni la Xina, que són precisament els principals emissors. L'ONU avisa que aquest informe és un toc d'atenció per al planeta, una mostra que no anem pel bon camí i que estem molt lluny d'assolir els objectius de l'acord de París, uns objectius que fixen actuar perquè l'augment de la temperatura mitjana del planeta no superi els 2 graus en relació als seus nivells preindustrials. Doncs bé, de moment, la temperatura ja ha augmentat més d'un grau. Les Nacions Unides publicaran un segon informe abans de la propera cimera, la COP26, que se celebrarà a Glasgow, al Regne Unit. L'ONU exhorta a tots els països, i específicament als principals emissors de gasos, que encara no ho han fet, a presentar els seus plans de reducció d'emissions i els seus objectius a llarg termini el més aviat possible. Esperem pel bé del planeta i de tots els éssers vius que prenguin nota i que ho facin aquest cop. I seguim a casa nostra. La població de cercs reclama passos de fauna a la seva carretera. Hi ha malestar a Cercs, al municipi del Berguedà, amb la inacció de la Generalitat per una suposada manca de voluntat d'acabar amb la problemàtica del pas d'animals salvatges en un tram de la carretera C-16, que va des del túnel de Berga fins a aquesta població. L'alcalde explica que després de les obres de col·locació d'una barrera metàl·lica que separa els dos sentits de la carretera, es van proposar una sèrie de millores, entre les quals hi havia la instal·lació d'allò que anomenem passos de fauna. Es queixa que ni les trucades telefòniques, ni les cartes certificades, ni els correus electrònics, ni la visita al Departament de Territori per confirmar que el projecte estava en tràmit i a punt de ser lliurat per a la seva execució han estat suficients per aconseguir que es compleixin els compromisos acordats. En els darrers anys s'han registrat diversos accidents de trànsit i atropellaments d'animals per aquesta problemàtica. El consistori, en un comunicat, ha demanat al govern celeritat en la instal·lació d'aquests imprescindibles passos de fauna. I els peixos d'aigua dolça també estan en perill d'extinció. Un informe publicat per 16 organitzacions internacionals que treballen per a la conservació de la natura alerta de la preocupant disminució dels peixos d'aigua dolça, alguns dels quals es troben en perill d'extinció. Els experts destaquen una devastadora combinació d'amenaces a les quals s'enfronten els ecosistemes aquàtics i els peixos que hi viuen. Algunes d'aquestes són la destrucció d'hàbitats, les preses hidroelèctriques, les extraccions mineres, la sobreexplotació dels recursos hídrics per l'agricultura i la contaminació provinent dels usos urbans, agrícoles, ramaders i industrials. Els peixos també pateixen, a més, la sobrepesca, els delictes contra la fauna silvestre i, evidentment, els impactes del canvi climàtic. L'Associació Parlamentària en Defensa dels Drets dels Animals, APDDA, ABDA, ha preguntat al govern espanyol quines mesures té previstes impulsar per protegir els peixos d'aigua dolça en tot el territori, on hi ha més de 20 espècies amenaçades d'extinció. També l'ha instat a respondre quin serà el seu posicionament durant la conferència de la Convenció de les Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica, que tindrà lloc el mes de maig a la ciutat xinesa de Kunming.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la paraula amfibi deriva del grec i significa viure dues vides o de dues maneres? Això és el que fan els amfibis des de que fa 350 milions d'anys van evolucionar com a peixos fins a arribar a convertir-se en els primers vertebrats que van aconseguir adaptar-se a una vida semiterrestre mitjançant la transformació o metamorfosi, aconseguint viure a tots els costats, dins l'aigua i sobre la terra. Amb la pell nua i sense escames, en la seva fase larvària, viuen dins l'aigua, respiren per brànquies i tenen cua, però un cop es transformen en adults, respiren pels pulmons i desenvolupen les quatre potes, que els hi permet bellugar-se per la superfície. Tenen una pell permeable amb la que poden absorbir l'aigua i l'oxigen directament de l'exterior, i són animals de sang freda, que no poden produir escalfor per ells mateixos mantenint la mateixa temperatura del lloc on es troben. Les granotes, els gripaus, les salamandres i els tritons formen part de les més de 6.000 espècies d'amfibis existents i disseminats per tot el planeta. Entre els beneficis que porten els amfibis en la conservació dels ecosistemes figuren l'ajudar a moure els nutrients del medi aquàtic a la Terra, els ser uns elements claus en la cadena tròfica i actuar com a reguladors insecticides naturals per combatre les plagues agràries i forestals. Malauradament, algunes espècies d'amfibis han desaparegut i moltes altres es troben en perill d'extinció com a conseqüència del canvi climàtic, la contaminació, la sobreexplotació dels aqüífers, les malalties introduïdes per espècies forànies i el tràfic i comerç d'aquests animals per ser venuts com a mascotes. Segons els especialistes, actualment els amfibis són de les espècies més amenaçades del planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetacea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què hem de fer si veiem que algú molesta a un grup de cetacis?
El primer que hem de fer és informar-li sobre la regulació que existeix a Espanya, que sanciona econòmicament i inclús amb privació de llibertat a qui fa mal a un cetaci. Si amb això no ens fes cas, evidentment hem de trucar al telèfon d'emergències de Catalunya, el 112, perquè vinguin a prendre nota d'aquesta embarcació. Nosaltres ja haurem pres les dades, vídeos i imatges per si fugen a l'aparèixer la llanxa dels agents.
Música. Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Us vull presentar un conjunt de cantants molt particular. Es presenten com Il Divo i el formen un espanyol, que és el Carlos Marín, que és baríton estrella, un nord-americà, que és el David, és el tenor, un francès cantautor, que és el Sebastián, i un suís, que es diu Urs. Són molt coneguts i han obtingut un grapat de premis. Han estat primers al Billboard nord-americà el 2005, Premi a San Remo, etc., etc. Escoltem-los ara cantant Héroe i Isabel.
Sabes el final, y te asusta lo que lees, así la vida es. Cuando naces, ya te expones al dolor, y de a poco y con valor logras crecer. Y como un el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. Enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor los convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú.
fracaso sin maldad, y hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común.
Thank you.
Sempre és bo d'escoltar aquests espais musicals que ens porta cada programa i ens prepara cada programa el Manel Casas, perquè ens relaxem tots plegats també una estona. I seguim el programa. Escolteu La veu dels animals i la natura, un programa dirigit i presentat també per ONG ADA, un programa que es fa gràcies també a Ràdio Estel, que s'escolta al Principat de Catalunya i també al Principat d'Andorra. I un programa on ara ens aturem, és temps per l'entrevista, i unes entrevistes, una secció d'entrevistes que tenim i que fem aquest any, que anomenem Ells són els protagonistes, perquè volem que ens expliqueu les vostres experiències amb els animals, les experiències que heu tingut amb els animals que us acompanyen en la vostra vida. Avui tenim a la Maria Piferrer, a qui saludem ja. Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara la presentem, però abans també us recordem que vosaltres també ens podeu contactar per participar en aquest espai i per explicar-nos les vostres anècdotes a través del correu electrònic laveudelsanimals@radioestel.cat o trucant-nos al 902-1976-00. La Maria és veterinària, al centre veterinari del barri Llatí, a Santa Coloma de Gramenet, i porta molts anys d'experiència. És també col·laboradora del programa a la secció de la Galeria dels Experts. Ens ha visitat també en diverses ocasions per parlar de temes que afecten a la salut dels nostres animals de companyia. Però, com dic, avui, Maria, volem que ens parlis de les teves experiències. No sé per on podem començar, i si vols, començar amb aquestes curiositats també que has viscut com a veterinària.
Bueno, com a veterinària sempre és molt curiós veure com la gent expressa els seus coneixements, no? I a vegades, bueno, és molt divertit trobar-te propietaris que diuen que tenen un gos de la raça Rottweiler o Boderman o Yorkshire, o que la seva raça és pilgrín, puro pilgrín.
Atenció, els Bodermans, això és una nova raça, oi?
El Boderman, sí, i el Rottweiler també.
I el Rottweiler. El Rottweiler, que són carros o tractors o alguna cosa així, o què? Doncs
pues no ho sé. Diuen forts i catxes, sí. I, bueno, i després aquests que et diuen que això, que la raça és pilgrín, i resulta que t'expliquen, no? Perquè el pare era un caniche pilgrín pur, i la mare era una Yorkshire pilgrín pur. O a lo millor li preguntes la raça i et diuen que és un Lucas o un Lassie. Bueno, aquestes coses són molt curioses.
I vosaltres ho heu de traduir a l'instant, això?
Bueno, no et recordaré sempre això fa molts anys, que m'arriba un propietari, clar, ell parlava en castellà i em deia, dice que tengo la gata que se me va toda. Dic, que se te va toda? Diu, sí, se me va. Diu, estarà en celo, no sé. I al mateix temps hi havia un altre propietari al costat que s'anava rient. I dic, de què rius? Diu, que se va toa quiere decir que tiene diarrea. Digo, ah, vale, aquesta no la vaig poder traduir, fins que no vaig aprendre l'idioma, no?
Que era un terme mèdic més acurat, no?
Són expressions que a diferents llocs d'Espanya tenen el seu saber fer. Com, per exemple, a Lleida em recordo que un company em parlava d'un gat que li havien portat a matar. I diu, com? I era a castrar. I llavors, en aquella època, matar el gat era castrar-lo.
Val.
O sigui que sempre s'ha de ser molt curós parlant amb els propietaris dient exactament què és el que volen, perquè si no, allò pot acabar amb un drama.
Clar, això són anècdotes, però de fet vosaltres és una mica el dia a dia de la vostra feina i llavors és això que te trobes, no? Que d'alguna manera és còmic, perquè, és clar, la gent no vol passar per ignorant, no suposo, quan té un animal i et el porta.
No és ignorància. No és ignorància, és senzillament que... Però a mi em passaria, si a mi em demanes que t'explica parts del cotxe, segur que jo les explico d'una forma que poden resultar divertides, perquè no sé la nomenclatura. Aleshores, no és ignorància, és senzillament que ells intenten explicar-te el que ells... Bueno, és com aquesta gata que se n'anava, i jo em pensava, pues, estarà en zel. No se n'anava, és una expressió que és típica d'Andalusia. I tu te vas toa, i ara, clar, si ara afegeixes, te vas de vareta, llavors ja ho entens, però clar, jo llavors era molt joveneta i jo no entenia que se va toa, pues querrà dir que se va de celo, no? I no, però en cap moment és ignorància, és només que intentes traduir a algo que tu pots pronunciar, a algo que no saps ben bé com s'escriu.
Clar, i això és una cosa que al principi de la professió, quan tu començaves a treballar, com ens dius, doncs segurament et sonava xinès i passaves algunes dificultats, però després vam al dia a dia i suposo que ja has fet una mena de diccionari. No sé si has arribat a fer una mena de diccionari.
Sí, bueno, és com, per exemple, quan antigament es donava per els embarassos psicològics per intentar eliminar líquids, es donava tritat de... Ai, no sé com es diu perejil en català.
Julivert,
això. Truites de julivert. I, bueno, en un cas, una senyora, en comptes de donar-li per menjar, li va aplicar justament a sobre de les mames. Això, en realitat, el que t'està dient no és ignorància ni res, sinó un defecte de comunicació. D'alguna manera li devíem explicar malament que això, en realitat, era per menjar-s'ho, no? Mm. Però, bueno, aquestes coses són el que fan les anècdotes divertides, no? Que a vegades hi ha aquestes alteracions d'interpretació o de comunicació.
Però al final ens entenem tots, oi? Al final ens acabem entenent?
Adéu, sí, perquè quan parlem tots de lo que ens agrada, a vegades la comunicació trobo que és el més delicat que es pot tindre en una consulta, perquè és el que fa que et quedis amb un professional o que decideixis canviar. I jo ho he viscut tant per gent que ve perquè no s'ha entès amb altres veterinaris com clients que em deixen a mi perquè no he sigut capaç d'explicar-li bé a la gent les coses. I això és molt important, que nosaltres ens posem les piles i no parlem en terminologia mèdica estricta i siguem capaços de traduir-ho. Jo sempre explico perquè la gent mantingui el que és la leishmaniosi, que és aquesta malaltia que transmet el mosquit a un mosquit. Mm. Jo sempre explico que això és una guerra, i llavors a la guerra tu pots anar o en missió diplomàtica o en missió de soldats. Val? Quan tu respons a la leishmania en missió diplomàtica, és a dir, amb anticossos, la malaltia progressa. Però quan envies els soldats i els soldats responen bé, llavors el teu cos vens a la malaltia. I així, mica en mica, anem entenent una mica com funciona la leishmania, val? I li pots explicar, perquè si em poso a parlar de linfocitos T, linfocitos killer, linfocitos no sé què, no m'aclareixo ni jo, val? O sigui, sí, que val la pena que sempre intentem arribar a poder explicar, i sobretot quan et venen propietaris amb un pacient que pot estar crític i la persona està molt nerviosa i no té la mateixa capacitat d'entendre que quan estàs normal i corrent sense cap problema. Allò, això és molt important cuidar-ho.
Clar, ara fora bromes, perquè les anècdotes són divertides, però fora bromes és molt important, com ens fas tu referència, en aquest cas fem referència a la tasca dels veterinaris. Ara ens explicaràs altres anècdotes teves com a companya també d'animals, però com a veterinària, doncs és molt important aquesta comunicació i sobretot això que deies, no? També poder tranquil·litzar, perquè és normal que la persona no s'expressi en termes mèdics perquè no és metge, no ha estudiat veterinària.
Està nerviós de la persona i et diu les coses com pot, d'acord?
Mm-hmm. És com quan una vegada, una altra anècdota que també ens explicaves, no?, que te va venir una gata, era? Que deien que estava obesa, oi?
Això era una gossa.
Una gossa, que deien que estava obesa.
S'havia quedat amb la mare de la propietària perquè havien tingut que fer un viatge d'un mes i mig, una cosa així. I a la tornada la trobaven terriblement obesa, no? I diu, és que a ma mare li dona de menjar de tot i a més és que ara cada vegada està més ensupida, més paradeta i, clar, volem començar a fer un règim. I jo sempre, al dolor, quan li vam fer la radiografia vam trobar que hi havia cadells.
Clar.
És a dir, ja estava embarassada. Això no pot ser, dic, aviam. Ser és, val? O sigui, aquí hi ha cadellets dintre i això ha passat d'alguna manera. I només hi ha una manera perquè pugui passar. Bueno, al final van néixer i tot va anar molt bé. O sigui, van estar molt bé els cadellets i tal. Però, bueno, em recordo la cara d'estupor de la propietària dient no pot ser que estigui embarassada, no pot ser.
Clar, pensava que s'havia engreixat i prou.
Sí, s'havia engreixat i prou, i una altra vegada em recordo que em van portar una gossa que se suposava que estava embarassada de dos cadells i només n'havia tingut un. I llavors, bueno, doncs li van fer una radiografia per poder veure, perquè ja havia nascut, o sigui, ja es podia fer radiografia i demés. Mm. I dius, bueno, doncs a veure si en queda alguna dintre i a lo millor llavors tenim que anar amb una cesària i tal, abans de que es mori el cadell a dins i pugui donar una patologia pitjor, no? I mentre llavors no hi havia els equips digitals, tenies que esperar que es revelés amb líquids i demés. I em recordo que mentre esperava el senyor m'explicava, és impossible que s'hagi pogut quedar embarassada perquè no han fet el nus. I jo dient, diu, és que no han fet el nus, jo no entenc per què està embarassada, perquè no pot estar embarassada. Dic, miri, amb nus o sense nus, amb un llacet o amb un pompon, la gossa té té cadells, o sigui, s'ha quedat embarassada, ja què vols que et diga? I són aquestes coses que et quedes molt sobtada, no? Perquè, clar, negues, o bueno, aquesta, ja t'ho dic, portar-me una gata a operar per esterilitzar-la, i quan ja està tota preparada, clar, dormida i demés i tal, et toques i resulta que no és una gata. És un gat. I la família pensant tota la vida que havia tingut una gata, no? Bueno, són aquestes coses que, clar, també els gats a vegades si tenen el pèl una mica llarg, és més complex de veure, no? Però, bueno, són petits errors que tots cometem el dia a dia, o sigui...
En aquest cas són embarassos o petits errors, no? Però sí, d'altres vegades potser les coses, és a dir, la vostra actuació és, ha de ser molt més urgent i precisa, i segurament ha servit fins i tot per evitar que els animals puguin perdre la vida o puguin patir greus mals majors, no?
Home, quan et venen amb un gos xocat absolutament i amb dificultat de respiració i t'arriben i t'expliquen que és que s'ha caigut la fregona i la fregona ha tirat el saler i el gos ha començat a menjar la sal, dius, no m'ho puc creure. O sigui, és una intoxicació per sal. La sal amb excés mata perquè fa intoxicació per sal. A base de sueroteràpia, hospitalització i demés vam aconseguir treure el cabell cap endavant. No? Ai, bueno, sí, però era jovenet. Però, bueno, que són coses que dius, és que no m'esperava pas, no? Mm-hmm.
Per tant, importantíssim la tasca dels veterinaris i també aquí, tot i que, evidentment, no som veterinaris, però sí que si convivim amb un animal, doncs també hem de ser capaços una mica d'explicar allò que li passa, no? Que és una cosa que això és més tasca de divulgació...
A vegades ja et dic, per l'estat anímic de la persona. Mm-hmm.
Sí, sí, sí. No, dic en general, eh? Evidentment, en un moment determinat, doncs, tothom es pot posar nerviós i no explicar bé les coses, i tampoc...
I jo em poso nerviosa. A lo millor tinc que anar al metge i a mi no m'entusiasma el fet d'anar al metge, o sea, el que em dedico, però no m'agrada anar al metge, i a lo millor intento explicar i me salgo por peteneras, i llavors dius, bueno, Maria, baixa... relaxa't i parla normal, per veure si t'entenen.
Amb un llenguatge que ens puguem entendre. Estem escoltant la Maria Piferrer, esteu escoltant la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel, a la secció Ells són els protagonistes. Ens has explicat aquestes anècdotes també sobre la professió, sobre la veterinària, que són molt interessants i també ens han esparvat en altres càpsules d'aquí del programa. Però volem també que ens expliquis una mica la teva experiència com a companya d'animals, no només a la clínica.
Companya de bitxets.
Sí.
Bueno, jo tinc la gran sort de que em dedico a lo que em dedico i sempre tinc contactes i acabo sempre quedant. Jo moltes vegades, bueno, lo que tinc són animals que no vulgui ningú. I l'última que, bueno, l'última no, però la gata petita, que la gata joveneta que tinc, la tinc perquè li falta un ull i ningú la volia. Es diu Piratilla. I la vaig agafar, és la primera gata que tinc de tan petita, o sigui, tenia 3 mesos i mig. Jo normalment sempre adopto gats grans, però bueno, aquesta va arribar així, doncs vine. I aquesta sap el que no està escrit. Sí. És el terremoto de casa, a l'altra me la té fregida, perquè no té idea bona. O sigui, jo recordo quan la vam començar a introduir a casa, que ella estava en una habitació i l'altra gata estava al resto de la casa i tal, i ja portava un temps, la gata va trencar, perquè jo visc amb un primer, amb un pati, amb jardinet i tal, i va trencar la mosquitera i va aconseguir sortir, i de sobte, jo recordo a la meva parella, li dic que has tancat bé a la petita perquè no pugui sortir, diu sí, i la veig sortir per la terrassa, entrant per la porta de la terrassa, dic... Bueno, vaig dir una paraula.
No estava ben tancada.
No, i a més és escapista. Cuidado amb el que portes. L'altre dia vaig portar unes xutxes per portar a la clínica, però bueno, les vaig agafar per la tarda i les portava el dia següent. I eren de pollastre. Pues això que el que trigues em treure, o sigui, deixo la bossa, vaig, em trec la mascareta, l'abric, deixo el bolso i quan torno, ja hi havia dos xutxes al terra perquè me les estaven menjant, eren de pollastre, i sí, i clar, la petita té la idea i l'altra la secunda, perquè clar, dius, tu menges pollastre, jo també menjo pollastre, i allà totes dues, pim-pam, pim-pam, pim-pam.
O sigui, treballen en equip, diguem-ne, les dues, no?
Home, sí. Sí, hi ha vegades que no s'estan... Bé, bueno, són dues germanetes, a vegades s'odien i a vegades s'estimen. Lo normal és que s'estimin, però de tant en quan les veus córrer per ahí i tal. Aquesta petita es posa al costat de la gàbia del periquito a mirar-lo, a veure com es mou i demés, o sigui... I la gran, no, la gran, el que li agrada és sortir a la terrassa per menjar herbes, que jo no sé si tinc una gata o tinc una vaca o una ovella, no sé, perquè és allí. Aquesta herbeta la provo, aquesta herbeta la provo, amb la qual tinc que tindre un cuidado en quines plantes tinc a terra, perquè si no aquesta s'ho menja tot.
Menja tot el dia. Sí. Maria, no sé si aquesta convivència, ho dic també per recalcar aquesta importància d'adoptar animals que estan en perill, és a dir, que tenen unes condicions que evidentment no tenen els animals que estan als comerços, no? Per tant, és molt important també poder-los adoptar. I després, aquesta experiència d'integració, diguem-ne, de convivència, ha estat fàcil? A banda d'aquestes anècdotes,
Haig de reconèixer que va ser més difícil per mi que per elles, val? Perquè jo pensava, ai, si no s'entendran, si tinc, si pan, i això i l'altre, i la veritat és que vaig allargar molt el temps de introducció, perquè tenia jo por, però era problema meu, era més problema meu que d'ells. Sí, és molt important introduir molt bé un animal, i m'agradaria fer una crida per explicar que és molt bo adoptar animals adults, perquè els animals adults ja venen ensenyats, els cadells són fantàstics, són divertits i tot el que vulguis, però són una mica trapelletes. I, en canvi, si volem un animal més tranquil i tal, la veritat és que els animals grans, jo ja et dic, jo sempre he adoptat, jo sempre m'he acabat quedant gats. Bueno, sempre m'he quedat gates, és curiós. El primer gat que va arribar a la meva vida va arribar de... Perquè nosaltres fem esterilització de colònies urbanes a Santa Coloma i va arribar d'una colònia. I era un... és en Sullivan. I té uns ullassos espectaculars i tal. I se m'havia mort la gateta que jo tenia a la clínica després de 14 anys. I aquest em va mirar els ulls i, bueno... Tengo que reconocer que soy una mujer fácil.
Ja, et va enamorar.
I em va conquistar. I ja et dic, jo sempre he adoptat grans i la veritat és que molt bé, perquè són més tranquils, no són tan trapelleta.
Doncs acabem també amb aquest missatge important també de poder adoptar gats, tant de colònies com d'altres situacions que estan, diguem-ne, una mica amenaçats i que no és fàcil tampoc que la gent s'hi fixi, no? Com sí que és més fàcil per la promoció i per tot el que es fa, doncs, que la gent, en lloc d'anar als refugis o d'anar a les colònies, doncs vagi a botigues o vagi a comerços. Per tant, és una tasca important social i també de cara al benestar i a la defensa dels animals. Maria, digues.
Últimament veig moltes més adopcions que compres, també t'ho dic. Gràcies a Déu, ja era hora.
Està pujant i també és una cosa que intentem preguntar i fomentar al llarg d'aquesta temporada aquí al nostre programa, La veu dels animals i la natura. Maria Pifarré, podeu consultar també dades d'aquest centre veterinari del barri Llatí, si voleu, on treballa la Maria, a través d'internet i consultar-li el que vulgueu. Segurament ens retrobarem d'aquí a poc aquí al nostre programa i novament t'agraïm que hagis intervingut.
Moltes gràcies.
A tu, Maria, gràcies.
Un petó, adéu.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el conjunt de cantants Il Divo, un conjunt pensat, estructurat i executat per un productor discogràfic amb molta experiència i tot un potencial enorme darrere com és el segell Sony Music. Quatre cantants de la mateixa edat, molt bona presència física, de vestimenta i tot cuidat al més mínim detall. Quan les coses es fan així, l'èxit està assegurat. Però hi ha una cosa important, i és que està registrat el nom Il Divo. Això dona durabilitat al projecte, doncs encara que com a persones es separin, Il Divo romana. Escoltem-los ara amb Solo una vez i En Aranjuez con tu amor. A la propera, si Déu vol.
Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal. Hacer mi sueño realidad, poder amar.
pedamos tú y yo, y sin razón olvidamos. Quizá ese amor escondido esté
en un atardecer en la brisa de la flor, esperando tu regreso.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, de quin parc urbà parlarem avui?
Doncs avui del Parc Güell, que està situat al barri de la Salut, al districte de Gràcia. S'ha convertit en un dels símbols de la ciutat de Barcelona. És una de les obres més emblemàtiques d'Antoni Gaudí, única al món perquè va ser concebuda com un recinte monumental on l'entorn natural és inseparable dels elements arquitectònics, assolint una simbiosi perfecta entre la pedra i la vegetació.
I el Parc Güell ha estat reconegut per moltes coses, oi?
Doncs sí, l'any 1969 va ser declarat Monument Històric Artístic d'Interès Nacional i el 1984 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Tot i el seu reconeixement internacional, no li resta importància com a parc públic, equipat amb totes les instal·lacions i els serveis que el fan adequat per l'esbarjo de tots els visitants.
Hem de suposar que té una gran extensió forestal?
Sí, i cal esmentar les espècies vegetals com els garrofers, les oliveres, pins, alzines, roures, ginestes, marfull, magnòlies i també plantes aromàtiques, envoltades d'un sotabosc espès.
Fauna també deu de ser molt variada.
Doncs sí, hi habiten especialment les aus, de les quals hi ha censades unes 60 espècies. Algunes hi viuen tot l'any, com són el colom, la merla, el pardal, la cadernera, la garsa, el pit roig, el pinsà, l'estornell, el falciot i el verdum. D'altres s'estableixen temporalment, preferentment durant les èpoques càlides, com són l'oreneta i el puput. L'Institut de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona fomenta la presència de totes aquestes aus amb la col·locació de caixes nius, menjadores i abeuradors.
Si volem més informació del Parc Güell, on podem anar?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Ajax. L'Ajax fou un pastor alemany que formava part del grup de gossos de recerca i rastrejadors de la Guàrdia Civil. Va aconseguir evitar un atemptat amb cotxe bomba a Mallorca l'any 2009, detectant la ubicació de l'artefacte, evitant una tragèdia humana. En reconeixement a la importància d'aquest fet, va ser condecorat amb la medalla d'or de la People's Dispensary for Sick Animals, una organització benèfica veterinària del Regne Unit. Aquest reconeixement només el tenen 22 gossos en tot el món. Després de 6 anys de treball, participant en nombrosos rescats de persones, va ser jubilat i traslladat a una residència canina on va morir a l'edat dels 12 anys.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.